Carolina Vidal.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El mes de setembre sovint és sinònim d'inici de curs escolar, de temporada esportiva o, en el nostre cas, de temporada radiofònica. Després de les tan esperades vacances d'estiu, Ripollet Ràdio ha reprès de nou la programació amb algunes novetats. També torna l'info setmanal, que celebra el seu primer any de vida d'informació i protagonistes locals. Aquesta setmana també hem pogut viure l'inici de la nova llar d'infants, el primer ple municipal del curs i la presentació de les noves exposicions al Centre Cultural i els tallers i cursos del 2008-2009. Entitats locals i grups actius també han engegat màquines i s'han començat a produir activitats o competicions. Tot plegat, un retorn a la quotidianitat local després de deixar enrere les festes de segons de boca. De tots aquests inicis en parlarem avui a l'info i ara farem un repàs dels titulars més destacats. La sala de plens comença el curs 2008-2009 amb un ple extraordinari. La llarga
va ser aquest dimecres i es van debatre dos punts de l'ordre del dia sobre la nova contracta per a la recollida de combraries i la construcció del CAP 3.
La consellera de Treball, Maria del Mar Serra, va visitar Ripollet.
La consellera va afirmar el passat 3 de setembre, mentre coneixia les instal·lacions del Patronat d'Ocupació, que Ripollet és un exemple de bona col·laboració entre administracions.
La segona llar d'infants municipal comença el curs.
La barema, situada al costat del Col·legi dels Pinatons, té 61 nens i nenes a les seves aules que van començar el curs el passat 8 de setembre.
I el proper dilluns, tots els nens i nenes de Ripollet tornen a l'escola.
Per saber si tot és a punt per rebre els més de 5.000 alumnes, parlarem amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Guiera.
El llibre Històries de Ripollet, de nou a les llibreries locals.
L'agrupació Ripollet Natura serà la responsable que 25 anys més tard el llibre de Manel Mogas es realitzi de nou.
Berta López, del tenis taula fica Ripollet, marxa a Xile.
Allà participarà als Jocs Iberoamericans amb la selecció espanyola.
I avui a l'entrevista, Femi Mate, del grup La Careta.
Ens parlarà de la nova temporada teatral i d'altres activitats que el grup local realitzarà aquest any.
Esteu escoltant Info.
El passat dimecres 10 de setembre va tenir lloc una sessió extraordinària del ple municipal que va comptar amb dos únics punts de l'ordre del dia. Aquests feien referència als plecs de clàusules respectius per a la contractació de l'empresa per la recollida de residus urbans i per la construcció del CAP 3, Laia Prat.
Respecte a la contractació per a la recollida d'escombraries, el ple va rebutjar totes les esmenes presentades per part de l'oposició amb el vot favorable del PSC i Convergència i Unió i els vots en contra del PP i el Compromís per Ripollet. Entre les diferents propostes realitzades per l'oposició, el Compromís per Ripollet va demanar la recollida porta a porta en determinats barris del municipi. Escoltem Eduard Jiménez.
En cuanto al punto 3, cuando hacemos esta propuesta es para mejorar la recogida selectiva, sobre todo en materia orgánica. Creemos que las condiciones de los barrios propuestos sí reúnen las condiciones idóneas para implantar el sistema de puerta a puerta, cuando realmente la intención que tenemos es de aprovechar, de recuperar, de reutilizar al máximo nuestros residuos, para que esto conlleve un menor o el menor impacto posible en el medio ambiente.
Antoni Francolí, regidor de Serveis Municipals, responia que el servei encaria excessivament la contracta.
L'únic comentar-li que en el tema de la recogida que ha comentat de Canien y otros municipios, me está hablando de municipios de 10-12.000 habitantes, donde todo el equipo se hace en el mismo sistema. En el caso de Ripollet, hacer esto supondría montar dos equipos distintos, lo que es el motivo que le digo que encarecería el coste.
En el segon punt, la cambra de contractistes havia fet arribar una esmena a l'Ajuntament sobre alguns apartats tècnics del plec de condicions per contractar l'empresa constructora del CAP 3. Víctor Diegues, portaveu del PP, lamentava que això provoqui un endarreriment en la construcció del centre de salut.
La crítica en este caso también tiene un número, el número 26. Pues también son 26 días más de retraso de la construcción del centro de atención primaria que vamos a tener, Dios mediante, un día en la Avenida Cataluña. ¿Por qué? Pues no es sencillo, porque el pliego actual de condiciones es incorrecto. Hay que recordar en este punto que Ripollet mantiene un alcalde que viene de ser regidor de urbanismo. Ripollet tiene un gobierno municipal que no ha pestañeado nunca a la familia de todos exclusivos asesores, por ejemplo.
En aquest cas, les esmenes van ser acceptades amb els vots favorables del PSC, CiU i el Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular. El passat dimecres 3 de setembre, la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Maria del Mar Serna, va visitar Ripollet acompanyada de l'alcalde Juan Parralejo. La visita forma part del recorregut que Serna està realitzant per diferents poblacions de Catalunya amb l'objectiu de conèixer les polítiques de treball i ocupació dels ajuntaments. Durant la visita, la consellera va visitar l'oficina de treball de la Generalitat i el patronat d'ocupació, on va ser rebuda per la regidora Rosa Espàrrec. La jornada va concloure a la Font de Can Mas, on la consellera va poder saludar els joves de l'escola taller que l'estan rehabilitant. Maria del Mar Serna va explicar als mitjans que el seu objectiu és conèixer quina és la situació a les oficines de treball de Catalunya.
En aquests moments que la situació econòmica comporta efectes sobre les persones, un increment de la situació d'atur i que hi ha moltes persones que estan demanant una ocupació, hem volgut veure directament les oficines de treball, quina és la situació, i una mica com va avançant el nostre pla de modernització a les oficines de treball, de treballar per donar serveis a les persones, serveis d'orientació, serveis d'informació en aquests moments. I per altra banda, conèixer, estar en l'Ajuntament de Ripollet i conèixer la bona tasca que es fa amb aquest patronat relatiu a l'ocupació.
Serna també va afirmar que el model de Ripollet és un bon exemple de col·laboració entre les dues administracions.
Jo crec que és un bon exemple de com es pot treballar totes dues administracions. La col·laboració de l'Ajuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i del Govern de la Generalitat amb l'Ajuntament, jo crec que és un bon exemple de que podem tenir resultats. Fan accions que van adreçades a les persones amb dificultats, en joves que tenen fracàs escolar i en persones grans que tenen dificultats per trobar una ocupació. I els nivells d'inserció mostra que la feina que es fa és bona. Un 80% de nivell d'inserció de la gent que passa per aquest patronat, això demostra que es fan molt bé les coses per part de l'Ajuntament de Ripollet.
Per la seva banda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler agrair a la consellera el seu interès per conèixer la realitat social, econòmica, industrial i de treball de Ripollet.
Agrair-li que hagi vingut, que conegui de primera mà la realitat de Ripollet, la realitat social, però també la realitat econòmica, industrial i de treball de Ripollet, perquè jo penso que al marge de tota la feina els alcaldes i els consellers hem de trepitjar territori, perquè a vegades veient la realitat pues això, a vegades entenem les coses de la millor manera possible per encertar i que els programes siguin els que la societat necessita.
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya celebrada ahir, va tenir lloc a la plaça 11 de setembre l'habitual ofrena floral al monument de Rafael Casanovas per part d'una quinzena d'entitats locals de caire cultural, esportiu, polític i social. Posteriorment, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat dels regidors i regidores del consistori, va realitzar l'ofrena institucional. Tot l'acte va comptar amb l'actuació de la Societat Coral del Vallès, que entre d'altres peces va interpretar l'himne de Ripollet i els segadors. Els més matiners van ser els militants del PP, que a les 8 del matí van fer la seva ofrena amb motiu de la diada. L'acte van assistir el president Pere Calviño, juntament amb regidors del grup municipal, representants de les noves generacions, simpatitzants i col·laboradors del partit a Ripollet. Esquerra Republicana de Catalunya va realitzar la seva tradicional ofrena a 2:15 del matí i posteriorment ho va amenitzar amb un esmorzar popular. La formació independentista va demanar un any més a l'Ajuntament la col·locació de la bandera estelada durant l'ofrena oficial i al mateix edifici. Un cop finalitzada l'ofrena, Lourdes Serra, cap de llista d'Esquerra, va lamentar que l'equip de govern hagi desestimat la proposta. Les joventuts del Partit Popular de Ripollet han estrenat un blog propi a internet amb l'objectiu de fer ressò d'alguns temes d'actualitat. Tal com han assegurat des de noves generacions, el blog ofereix la possibilitat als joves de Ripollet de mantenir-se informats de l'actualitat de l'organització, conèixer la seva opinió sobre temes que afecten els joves de la localitat i comunicar-se amb ells. També presenten contacte amb altres webs d'interès pel col·lectiu. Entre els acords de govern de la Generalitat del passat dimarts 2 de setembre es troba la construcció de 3 nous centres de salut situats a Abrera, Ripollet i Vila-rodona. Aquests equipaments, que compten amb una inversió de prop de 6 milions d'euros, es construiran a través de convenis de col·laboració amb els ajuntaments i donaran servei a més de 18.000 persones. L'augment de la població a Ripollet ha portat la Generalitat a impulsar el tercer centre d'atenció primària a Ripollet, al qual destinarà més de 3 milions d'euros. El nou CAP donarà servei a més de 16.000 persones resident a la zona de Pinatón, segons fons del govern català. El centre, amb prop de 1.400 metres quadrats, disposarà de 10 consultes de medicina i infermeria de família, 4 consultes de pediatria i infermeria pediàtrica, 2 consultes d'odontologia, 5 consultes polivalents, una zona d'extraccions i atenció i una àrea d'educació sanitària. Entrem ara al bloc de l'educació perquè 61 nens i nenes de 0 a 3 anys van inaugurar el passat dilluns 8 de setembre la segona llar d'infants municipal que porta el nom de la Barena, Barema, donats als orígens històrics de la seva ubicació a l'Avinguda de Catalunya. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i la directora del centre, Anna Salvatella, van ser les encarregades de donar la benvinguda als pares i alumnes en aquest primer dia. Tot i destacar les dificultats per tal que el centre estigués enllestit aquest dilluns, la regidora d'Educació va declarar en roda de premsa la seva satisfacció per començar el curs tal i com havien previst.
És un motiu d'alegria, no?, d'haver-vos convocat aquí, perquè, bueno, podem començar el curs amb els infants tal i com s'havia previst i com ens havíem proposat, però això no vol dir que no haguem tingut dificultats. I haig de dir que hem tingut molta sort de poder començar avui, perquè com sempre doncs, totes les obres tenen aquest de complir plaços i d'arribar doncs, a les dates previstes.
La posada en marxa de la Barema ha suposat la creació de 10 nous llocs de treball a través de la cooperativa Mirada d'Infant. La directora d'ambdues llars d'infants, Anna Salvatella, s'ha mostrat satisfeta pel resultat i ha donat les gràcies en nom dels nens i nenes.
I en quant a les instal·lacions i a l'edifici i tot això, doncs jo l'únic que puc dir en nom dels nens és gràcies, perquè tothom voldria ser un nen i poder venir i gaudir d'aquestes instal·lacions i d'aquesta escola, que crec que és molt bonica. Crec que ningú pot dir res en contra en aquest sentit. No?
Ripollet compta ja amb un total de 122 places públiques per a nens de 0 a 3 anys. Totes dues llars d'infants tenen previst doblar les seves places amb l'ampliació dels centres, tal com va explicar Maria del Mar Viera.
El procés que se seguirà és que es farà l'ampliació d'aquesta. De fet, tot el que són serveis estan ja preparats per quan es faci el desdoblament, per quan estigui en ple funcionament. I el que es farà és que quan estiguin les dues fases com si diguéssim preparades, els nens d'una rodeta vindran aquí. És a dir, aquesta serà en ple funcionament i es faran les obres necessàries a l'edifici de la rodeta.
Properament es preveu realitzar una visita per a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, així com una festa d'inauguració per a totes les famílies. La guia d'activitats educatives per al curs 2008-2009, que es va presentar el passat 9 de setembre, compta amb noves propostes educatives pels escolars locals. Entre aquestes activitats destaca el projecte A peu a l'escola, amb xerrades sobre la mobilitat sostenible i el taller sobre el coneixement dels sentits pels alumnes de primer de primària. La sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet va ser l'escenari on es va reunir la comunitat educativa local amb els responsables polítics i tècnics de les regidories d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Salut Pública i Medi Ambient. Per conèixer el contingut de la guia, Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, va donar la benvinguda als assistents i va recalcar la importància de la participació dels centres en continuar millorant la guia en les properes edicions. L'escoltem.
Com sabeu, la guia educativa és una eina on tots els serveis i programes de les diferents àrees municipals i amb la responsabilitat entre tots els agents de la comunitat educativa i les diferents administracions doncs, es duen a terme per consolidar la guia de la ciutat educativa. I en aquestes càmines ens trobareu tots aquells programes i serveis que, com comentava abans, doncs ja us són coneguts després d'anys d'implantació i amb una trajectòria de resultats. Però també veureu que hi ha altres propostes innovadores, noves idees, amb l'objectiu de mantenir-nos sempre al dia des del punt de vista pedagògic.
Enguany també continuarà la campanya del fluor, es crearan les xerrades sobre el tema dels polls i noves exposicions. A més, des de Salut Pública s'ofereix la possibilitat de comptar amb l'assessorament d'un metge per parlar d'aquells temes sanitaris que els col·legis considerin d'interès pels infants i els seus pares. Entre les activitats de la Casa de Natura destaca com a novetat l'activitat de construcció de les capses nius per als ocells i l'exposició de l'ambibús sobre la millora de la qualitat de l'aire i el projecte del compostatge. Aquesta darrera activitat consisteix en la possibilitat de que els centres tinguin un bidó de compostatge propi per reciclar el material de rebuig vegetal i realitzador. Totes les activitats de la guia es poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
El proper dilluns 15 de setembre comencen les classes uns 3.400 alumnes de parvulari i primària i uns 1.900 d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Com ja han comentat, aquest curs es posa en marxa a la segona llar d'infants municipal i el curs de T5 del CEP Espinatons, que completa així el parvulari sent l'únic centre de Ripollet en tres línies. A més, el CEP al Martinet ja es realitzarà quart de primària, ja que cada any augmenta un curs des de la seva posada en marxa el curs 2004-2005. Per conèixer de primera mà com està previst que es desenvolupi l'inici de curs, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Senyora Viera, molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per atendre la trucada en aquest diàleg quasi de mig pont.
A vosaltres.
Doncs fa un moment l'escoltava molt satisfeta a la presentació de curs de la nova llar d'infants de la Verema, on declarava que tot i tenir certes dificultats s'ha pogut començar el curs sense cap tipus de problema. Respecte al resta d'estudiants que comentaven ara, aquests 5.000 nois i noies que començaran dilluns, com està previst que comencin les classes?
Doncs bé, el començament del curs s'ha de fer amb total normalitat. De fet, per això l'Ajuntament ha estat treballant durant l'estiu per fer les tasques que pertoquen perquè l'inici del curs doncs sigui el més òptim possible. Entre aquestes tasques que s'han fet, doncs, a part de la neteja a fons a tots els centres que es fa durant el mes d'agost, com cada any, doncs, hi ha hagut algunes obres de millora. Entre aquestes obres ens podem comptar, com per exemple, amb la pintura de tot el centre del Gassó, del CEIP Gassó i Vidal, que s'ha fet, bueno, s'ha fet durant l'estiu, algunes obres d'enllumenament a les escoles Tatxer i Ginesta, i bé, per parlar del Departament d'Educació, doncs també s'han fet algunes obres, com ara, per exemple, el canvi de la uralita del sostre de l'escola Escocell. Aquests canvis, doncs bé, com us deia, és perquè, bueno, doncs cada any anem fent unes millores a uns centres determinats amb la finalitat de que tots els centres tinguin les condicions òptimes per poder començar el curs.
Enguany Ripollet estrenava una nova zonificació a l'hora de repartir els alumnes. Al final, els nens i nenes de Ripollet han pogut anar a l'escola que volien?
A veure, en principi tots els nens que en primera opció havien demanat una escola es fa el possible des de la comissió d'escolarització perquè es pugui complir doncs aquesta demanda. També va sempre en funció de les places que s'oferten a cada escola. Moltes vegades tenim molta més demanda que no pas places que hi ha al centre. Aleshores, doncs bé, sempre s'intenta buscar la millor de les solucions. En el cas de quan hi ha dos germans, sempre s'intenta doncs que vagin a la mateixa escola per també facilitar la tasca als pares. De tota manera, el tema de l'escolarització fins a finals de l'estiu mai no se sap, perquè sempre hi ha places o que es canvien o hi ha demandes a última hora que s'han de donar resposta. Sempre s'intenta afavorir doncs, allò que demanen les famílies, però no sempre és possible.
Abans de l'estiu la vam tenir aquí amb nosaltres fent una entrevista i parlàvem de tot el volum d'alumnes que hi ha a Ripollet. I li preguntàvem sobre les places i sobre els centres i ens deies, sobre cobrir places, ens va dir que justet, que la cosa a Ripollet, la cosa estava justeta.
Sí.
Suposo que els nens comencen el curs i Educació ja estan preparant la nova planificació per l'any vinent.
Sí.
Ens pot avançar alguna cosa del nou col·legi, d'institut?
Sí, a veure, al principi, de fet, encara tenim algunes escoles que encara no han cobert tots els cursos. Per exemple, tenim Martinet, que tot just aquest curs començarà a quart de primària, o Pinatons, que tot just ara el que ha complert és la seva fase d'infantil. És a dir, de secundària encara tindrem places. Però sí que és cert que a P3, que és el curs inicial, doncs cada cop tenim més demandes. En principi teníem la por de que potser hauria de sortir algun bolet que s'hauria de fer amb alguna escola, no? Posar un curs de P3 per acollir aquests nens que no poden tenir places a la resta d'escoles. Haig de dir que no és tan necessari. Sortosament doncs, hem pogut encabir tots els nens a les escoles de Ripollet, però això no vol dir que no tinguem una demanda que sobrepassa les places que hi ha que tenim a disposició. Com sabeu, hi ha prevista la creació d'un nou CEIP que estarà a la zona també de Pinatons. Encara no tenim les notes de construcció, però sí que és una prioritat per poder donar resposta a la població infantil. I com sabeu també doncs, estem mirant la ubicació d'un nou institut, perquè sí que secundària, doncs, com que pugen molts nens de primària, secundària també la demanda és gran.
Mm-hmm.
Des de l'Ajuntament doncs, estem treballant a veure com i en quins terminis doncs, podem dur a terme aquestes actuacions.
Doncs, senyora Viera, moltíssimes gràcies per atendre'ns i li desitgem també a vostè un bon inici de curs.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies.
Bona tarda.
El passat divendres 5 de setembre, el Centre Obert La Placeta va acollir la celebració de la cloenda del casal lingüístic i d'integració impulsat des de la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn. L'activitat, que ha estat organitzada per tercer any consecutiu per la Regidoria d'Educació, ha comptat amb la col·laboració dels centres i serveis educatius. L'acte de lliurament de medalles i diplomes va comptar amb la participació de la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. En total, una cinquantena d'alumnes de 8 a 13 anys han participat a les activitats d'estiu que enguany han tingut com a centre d'interès les Olimpíades. El casal es va dur a terme des del 18 d'agost fins al 5 de setembre i va ser gestionat per Creu Roja, entitat que també té adjudicats altres serveis del Pla Educatiu d'Entorn. A més de cobrir un temps de lleure durant els mesos d'estiu, l'objectiu d'aquest casal és fomentar l'ús de la llengua catalana, així com el coneixement i integració al municipi. Aquesta activitat, juntament amb el curs de català lúdic adreçat als alumnes de secundària que va tenir lloc el juliol a l'IES Can Mas, conformen les actuacions que s'havien proposat des de la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn pel curs 2007-2008. L'oficina de català de Ripollet realitzarà durant el mes de setembre les matrícules per al nou curs 2008-2009. Els antics alumnes podran matricular-se entre el 15 i el 17 de setembre i els nous del 22 al 24 de setembre. A més dels cursos de català habituals, l'oficina de català de Ripollet endegarà de nou el projecte de voluntariat lingüístic el proper mes d'octubre. Aquest projecte consisteix en ajudar les persones que estan aprenent a parlar català a trobar un espai relaxat i còmode per poder posar-lo en pràctica. Per apuntar-se al programa o per a més informació, poden posar-se en contacte amb l'oficina de català de Ripollet al 93 586 45 73 o al Centre Cultural. D'altra banda, s'ha iniciat de nou el servei d'autoaprenentatge del català inclòs dins del Pla Educatiu d'Entorn a la biblioteca i a l'escola d'adults, destinat a persones que vulguin aprendre català i no tenen temps per anar a classes, per tothom qui vulgui reforçar els seus coneixements de català o per preparar-se per a un examen oficial. Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prats. Tot i el pont de la Diada, la penya flamenca La Macarena reprendrà les seves activitats aquest dissabte a partir de 11:15 de la nit. També ho farà l'Associació d'Amics del Ball amb una nova sessió de ball amb música en directe al vestíbul del pavelló Joan Creus a les 11 de la nit. El Patronat Municipal de Cultura estrenarà aquesta setmana l'agenda d'exposicions del nou curs amb dues interessants propostes. D'una banda, la Sala 1 acull la mostra Tiempos de María, produïda per l'Associació Rociera Andaluza Alegrías del Sur, un recull de fotografies que mostren diversos moments de la Romeria del Rocío a Catalunya. A més, la Sala d'Art presenta una exposició internacional de fotografia organitzada per l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet i el Patronat Municipal de Cultura. La mostra, produïda per Imatges Sense Fronteres de França, compta amb fotografies de diversos autors europeus.
Esteu escoltant Info.
La delegació ripolletenca de regidors i regidores acompanyades de l'alcalde Juan Parralejo han aprofitat el pont de la Diada de l'11 de setembre per visitar la població francesa germanada amb Ripollet de Brillent. Per saber com es desenvoluparà aquest viatge parlarem, perquè ja ens està escoltant, amb el regidor Albert Castro de Relacions Institucionals. Senyor Castro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns.
És un plaer.
Expliqui'ns una miqueta quin és el motiu d'aquest viatge.
Bueno, això correspon a les activitats que es fan anualment i que justifiquen l'agermanament que tenim amb aquesta població francesa de Brillet. Ja fa 15 anys que per una casualitat, el poble de Ripollet i de Brillet van estar agermanats. I com és costum, doncs, un any venen els ciutadans i ciutadanes de Brillet al nostre poble i l'any següent ens toca a nosaltres anar-hi en aquesta població. I en aquest any, a més es produeixen events especials. És a dir que sempre és una festa el poder compartir amb aquestes poblacions aquests intercanvis o aquests agermanaments.
I per què? Per què es produeixen esdeveniments especials? Hi ha alguna cosa especial en aquest any?
Sí, aquest any a Brillet celebra o inaugura la Porte de l'Europe, la Porta d'Europa, amb el qual volen commemorar les quatre poblacions amb les quals ells estan agermanats. És una població anglesa, una altra alemana, la nostra i el propi Brillet. I aleshores hi ha un acte en el qual els diferents països o ciutats que estan agermanats amb ells faran una mena d'ofrena i es col·locarà una placa commemorativa d'aquests aniversaris que tenen agermanats en cada una d'aquestes poblacions. En el cas nostre, ja fa 15 anys que estem agermanats amb el poble de Brillet.
En aquestes tipus de trobades, a part d'aquest acte en especial, què s'acostuma a fer? Què acostumen a viure o fer els regidors i les persones que hi van anar a la sortida?
Bé, normalment, tant quan ells venen a Ripollet com quan nosaltres anem, el costum és que les famílies ciutadans que voluntàriament s'ofereixen a fer-ho acullen a casa seva a la gent de l'altra població. És a dir, en aquest cas nosaltres anirem, o la gent que ha pogut anar-hi estarà allotjada a casa de veïns i veïnes d'Abriller. La qual cosa això ja és un element molt interessant perquè fomenta el conviure i el conèixer de primera mà els costums i els hàbits de l'altre poble. No? A més a més, és costum també que en cada viatge el poble aporta una entitat o va una entitat amb ell per poder fer una mena de mostra cultural a les activitats que es fan a cada un dels pobles. I aquest any, representant a Ripollet, anava l'entitat de Trac amb els gegants, que els feia molta, molta il·lusió tant al Comitè de Germanament de Briller com el nostre, de poder portar els gegants perquè és un element força emblemàtic del que és la nostra cultura catalana i la seva espectacularitat doncs fa que sigui un... ho estiguin desitjat i esperat amb molta, amb molt d'entusiasme. De fet, en el programa d'actes que tindran els nostres companys, el tema dels gegants és un punt molt destacat dintre del programa d'activitats que faran totes les regalacions d'Europa que hi van a Brilla.
Doncs, senyor Castro, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos el que ha fet la delegació.
A vosaltres, i simplement informar que acabo de rebre un email del nostre alcalde explicant que el viatge, tot i que ha sigut dur, perquè són 14 hores d'autocar, que han arribat tots molt bé i que ja estan desitjant començant les activitats.
Han arribat sants i estalvis.
Sí, a les 92 persones i els 4 gegants que han anat, han arribat tots perfectament.
Han arribat sencers, doncs esperem que tornin igual de bé, perquè a més recordem que no fa massa, també va visitar la ciutat de Briller una exposició del nostre municipi, la del blau sobre gris, la del riu Ripoll.
Exacte.
Doncs esperem que torni igual de sencera. Senyor Castro, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Desenes de fotografies i molts objectes conformen l'exposició Rocío Tiempos de María organitzada per l'Associació Rociera Andalusa Alegrías del Sur de Ripollet. La mostra que va ser inaugurada aquest dilluns 8 de setembre obre el calendari d'exposicions del Centre Cultural i es podrà veure fins al proper 25 de setembre. Rocío Tiempos de María ha estat produïda pel Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andalusa en Catalunya com a continuació d'un llibre sobre la història fotogràfica del Rocío català amb el mateix títol. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de Ferran Tornel, regidor de Cultura, Rafael Olmedo i Antonia Macías, d'Alegrías del Sur, i Manolo Huertas, germano mayor de la Germandat de los Romeros de Barcelona, representant del CERCAT. Huertas explicava així quin és l'objectiu del Centro de Estudios Rocieros.
El CERCAT nace a raíz de la idea de poder aglutinar y hacer que no se pierda pues esos recuerdos, ese movimiento rociero que llevamos ya unos cuantos años en Cataluña.
Abans de la visita, Antonio Huertas explicava als presents a la sala d'actes el contingut i l'origen de l'exposició.
L'exposició nace a raíz del libro que se edita, que es Rocío Tiempos de María, que es más o menos un recorrido por el Rocío en Cataluña. Ahora la exposición verán desde el inicio lo que son sus raíces, que es el monte, el Rocío en el monte, su referente, fotos antiguas de los primeros Rocío, las primeras imágenes. La exposición nace a raíz del libro que se edita, que es Rocío Tiempos de María, que es ni más ni menos un recorrido por el Rocío en Cataluña. Ahora la exposición verán desde el inicio lo que son sus raíces, que es el monte, el Rocío en el monte, su referente, fotos antiguas de los primeros Rocío, las primeras imágenes, luego un recorrido de todo lo que hacemos en el Rocío. Se acompaña con utensilios de rociero, lo que utilizamos nosotros en el rocío, y no nada más que mantener pues viva esa llamada del rocío.
La presidenta d'Alegrías del Sur, Antonia Macías, es va mostrar durant la seva intervenció molt agraïda amb els veïns i entitats de Ripollet pel suport que els donen a totes les activitats.
Tengo también que distinguir todas las personas de aquí de Ripollet que siempre nos acompañan, siempre. Escuchan algo de Alegrías del Sur y siempre están aquí al lado nuestro. Por ejemplo, están aquí los de la Casa de Aragón, que ellos siempre nos acompañan. Y la verdad que vale la pena de hacer estos actos porque hay personas que no tienen probabilidad de ir a algún sitio a ver estas cosas y tener esta ocasión pues es muy importante.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va destacar per la seva banda la importància de la mostra, així com la feina realitzada per Alegrías del Sur a l'hora de donar a conèixer la cultura i tradicions andaluses. Així definia l'entitat Ferran Tornel.
Es importante que se cuide lo que es esta llama de Alegrías del Sur. Es una entidad, como dice aquí, cañera, ¿sí? Que da fuerza, que da vida a lo que es el centro cultural y lo que es la vida cultural y artística también de este municipio. A nivel personal, es una de las entidades que, bueno, que la llaman, será por la sangre tira. Y es importante también conocer lo que es, bueno, pues la cultura, y la cultura es un poco de todos, y que, quieras o no, aquí en Tepuyé, como todos los de Cataluña, hay mucha mezcla, pero la andaluza es una que tira y tiene más fuerza que otras, ¿no? Y eso también se nota y se vive.
El domiatge de Rocío a Catalunya, en més de 35 anys d'història, és més que una peregrinació religiosa que s'ha convertit en tot un esdeveniment sociocultural que mou a milers de persones al llarg de tot l'any i en especial els dies previs a Pentecosta. La celebració, que va començar com una excursió d'un grup d'immigrants andalusos, ha anat creixent i s'ha consolidat al recinte del Mas Duran entre Ripollet i Montcada i Reixac. Des de principis dels anys 80, el Rocío l'organitza la Federació d'Entidades Culturales Andaluses en Catalunya i participa en 21 germandats, així com diversos grups i associacions rocieres. Joan Buixó, Joan Serrano, Vicent Simper i Jaume Badia, tots membres de la FOCER, són quatre dels 22 fotògrafs que participen a la Mostra Internacional de Fotografia que aquests dies es pot veure al Centre Cultural. L'exposició, produïda per Imatges Sense Fronteres de França, va ser inaugurada el passat dilluns 8 de setembre amb la presència del president de l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet, Jaume Badia, i el regidor de Cultura, Ferran Tornell. Fins al 25 de setembre es podrà veure a la Sala d'Art una selecció de les fotografies que conformen l'exposició, realitzades per autors d'Espanya, Bèlgica, França i Itàlia. Aquesta és la primera presentació oficial que es fa de la mostra, que posteriorment recorrerà diversos països d'Europa i Àsia. Jaume Badia, president de la FOCER, explicava la dificultat de portar a Ripollet una mostra com aquesta.
Que el criteri de muntar aquesta exposició no sol per venir aquí a Ripollet, encara que aquí és la primera presentació que es fa oficial. Aquesta està feta amb la recopilació, amb la idea de fer-la portar per tot el món. Llavors, d'alguna manera, doncs han convidat autors que podien aportar bona qualitat, o sigui que és una feina que portem molt temps fer-la i que, bueno, que porta la seva feina, perquè la coordinació, doncs, és internacional en diversos països i diversos fotògrafs.
El criteri seguit per la FOCER a l'hora de muntar l'exposició ha estat que tots els fotògrafs estiguessin representats. Això, tal com comentava Dia, també comporta que els espectadors puguin veure una gran varietat d'estils.
Al ser una exposició de diversos autors totalment lliure de tendències, automàticament et trobes amb coses completament dispars. Pots veure inclús estils, hi ha tècniques de blanc i negre, tècniques de color, esports, paisatges, hi ha creatives, hi ha retrats, o sigui, hi ha de tot. Llavors, d'alguna manera, això que potser el no ser homogeni no ho dona una coherència estètica, però sí que és molt profitosa, perquè d'alguna manera veus el que cada un aporta, i aporta el seu estil i el seu tipus de fotografia que fa.
La mostra es podrà veure fins al proper 25 de setembre a la Sala d'Art del Centre Cultural. El Patronat Municipal de Cultura realitzarà del 15 al 18 de setembre les preinscripcions dels cursos i tallers del Centre Cultural. En total, el programa ofereix una trentena de tallers, alguns d'ells organitzats per les entitats culturals del municipi i d'altres pel mateix Patronat Municipal de Cultura. Entre les noves destaquen tallers per a mares, pares i nadons i un taller de ritmes i danses afro-uruguaianes. En aquells cursos on la demanda d'alumnes superi el nombre de places, es durà a terme un sorteig el 22 de setembre a les 7 de la tarda. L'endemà a la tarda apareixeran les llistes definitives a la recepció del Centre Cultural. Finalment, el període de matriculació serà del 24 al 29 de setembre. Està previst que tots els cursos comencin la primera setmana d'octubre. Els cursos estan dividits en diversos àmbits segons la finalitat de l'aprenentatge, com espais d'arts plàstiques i visuals, aula de música, gastronomia, tècniques de desenvolupament personal, tèxtil i labors, balls, teatre, arts escèniques, llengües i altres. Per tal d'afavorir al màxim la disponibilitat dels usuaris, el Patronat Municipal de Cultura ha programat, com ja és habitual, diversos grups d'un mateix taller segons la franja horària. D'altra banda, també s'ha volgut donar cobertura a un grup d'edat el més extens possible. Així, els més petits podran realitzar cursos de teatre, ball de gitanes o arts plàstiques, i els grans podran triar entre ioga, pintura, arts decoratives, ball, puntes de coixí, tall i confecció, cuina i Photoshop. El proper dilluns finalitza el termini per entregar al Centre Cultural els treballs del concurs I tu què hi veus? Aquest certamen organitzat per l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet pretén copsar de quina manera veuen els joves el patrimoni del seu poble. I tu què hi veus? Neix amb motiu de les jornades europees del patrimoni que s'iniciaran el proper 26 de setembre I que estan dedicades a la gent jove. De manera individual o en grups de dues persones es podran presentar obres de fotografia digital o fotomuntatges I o muntatges audiovisuals d'una durada màxima d'un minut al registre del Patronat Municipal de Cultura fins a les 9 de la nit del dia 15 de setembre. El veredicte del jurat es farà públic dins dels actes de la nit al CIP el dia 26 de setembre en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. El primer premi és un cap de setmana a Berlín per a dues persones amb entrades per al film Museum Berlín situat a la cèntrica Potsdamerplatz. El segon premi és una càmera de fotos digital I el tercer un MP3. Després de molts mesos de treball, finalment la reedició del llibre de l'historiador local Manel Mogas, Històries de Ripollet, va veure la llum el passat dimarts 9 de setembre. La nova edició commemorativa ha estat d'un miler d'exemplars I compta amb la revisió de la part antiga, més una segona part nova que consta d'una cinquantena de punts realitzats pel mateix Mogas un cop es va publicar la primera edició. L'acte de presentació es va celebrar a la sala d'actes del Centre Cultural I va comptar amb un nombrós públic, entre ell la vídua I els fills del desaparegut historiador local. La reedició, que també commemora el 25è aniversari de la publicació del llibre, ha anat a càrrec de l'agrupació Ripollet Natura I publicada per EMA Publicacions. Escoltem Eloi Isern, president de l'agrupació, que explicava com va néixer la idea de la reedició.
Va començar fa potser 15 anys quan va començar l'agrupació Ripollet Natura que vam començar a fer activitats, com deia Núria, perquè la gent, els escolars, els coneguessin millor Ripollet I la segona activitat que vam fer va ser un recorregut històric. Per fer aquest recorregut històric ens vam haver d'il·lustrar I de fer servir el llibre de Històries de Ripollet de manera moga. Al cap d'uns anys, aquest recorregut que era en principi per infants, per escolars, també es va fer per la gent adulta. Aquesta gent adulta, quan participava en aquesta activitat, parlàvem d'aquest llibre Històries de Ripollet I clar, tothom se sorprenia al saber que aquest llibre doncs, estava exaurit. Vam dir, home, doncs potser val la pena que ara que fa els 25 anys que es va fer aquest llibre, doncs torni a sortir.
L'acte va comptar també amb la presència d'Àngels Leiva, d'EMA Publicacions, la vídua de Mogas, Paquita Sauló I l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que va destacar la gran transcendència de la primera edició.
És un referent, el llibre de Manuel Mogas, és un referent, va ser el primer, si no, el primer llibre que es va fer en aquest format, d'aquesta manera. Després hi ha hagut altres llibres, perquè ell va marcar un camí, I segurament no hi ha cap llibre després del que va escriure Manuel Mogas, que no faci, que parli de Ripollet I no faci referència justament a aquest llibre. Doncs, tenen una base en els estudis, en els treballs que va fer Manuel Mogas per confeccionar el seu llibre. En un moment que no era senzill.
Com a novetat, l'edició commemorativa compta amb un nou article que parla del propi Manuel Mogas. I comencem ara l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Què tal les vacances?
Molt bé, molt bé. Va. Relax.
Doncs comencem amb el futbol perquè el club de futbol Ripollet comença la temporada amb moltes cares noves.
Doncs moltes cares noves perquè sabeu que hi van haver doncs, a falta dues jornades per acabar la Lliga, unes eleccions. La cosa va anar molt certa perquè va guanyar 6 congelades per 69 vots a 68. Això vol dir doncs, que està a començar la temporada doncs, amb nou president, Cisco Inglada, nou entrenador, Jordi Muñoz, que havia sigut un jugador que havia jugat aquí al camp del Ripollet quan el Ripollet estava aquí a Mercat Centre al camp, i amb, podríem dir, 10 cares noves com a jugadors procedents dels equips del Sant Cristòfol de Terrassa, Ferranyola, Júpiter, Palau de Plegamans, Bellavista, Igualada, Granollers, Castellà del Vallès I dos de Sant Cugat del Vallès. I està a punt de caure un jugador que havia estat a les files del Ripollet, que va marxar I ha tornat, va jugar aquest cap de setmana a Castellà, però que va marcar el gol de l'empat, podríem dir, però no segur que pitxi o no pitxi, no? I pues, es pot dir que debutaran aquest diumenge a les 12 al camp d'un dels favorits com és l'equip de la Granollers.
Doncs molt bé, I seguim amb el futbol sala, perquè el futbol sala Ripollet estrena aquesta temporada amb 16 jugadors.
16 jugadors que hi van estar presentats en els equips, van presentar, va venir un equip de l'Exdivisió de la Plata, com és l'equip de l'Hospitalet, van jugar els juvenils, van jugar l'equip B, van jugar el primer equip, que van perdre 2-3, però va demostrar tenir un bon equip i el Club Escolar Ripollet estrenar aquesta temporada els ensenys de jugadors tots de casa i hem de dir que s'incorporen dos jugadors de l'equip B, que són els màxims col·legiadors de l'equip B que passen al primer equip, i llavors tornen tres exiliats com són David Bustamante, el germà Sergio i Nando Luz, que van deixar futbol per jugar a futbol sala, ara està a Brava Montcada i han tornat, i que també reposen amb el tècnic del Juan Ortuna, que és l'entrenador que portava l'equip B, aquest any passa en el primer equip. Continua Fernando Alonso com a entrenador físic i que debutaran aquest dissabte a Vilassar de Mar, que és un dels gallitos per pujar la divisió de plata, aquest dissabte a 6:45 al camp del Vilassar de Mar.
Futbol Sala Ripollet, que és l'equip amb més famosos del món, perquè entre Fernando Alonso i el David Bustamante, sí, no d'allò, van plens. I acabem amb el tenis taula del Finca Ripollet, perquè la Berta López viatja fins a Xile.
Doncs sí, el dilluns marxa cap a la jugadora internacional de club tenis taula Finca Ripollet, Berta López, el dilluns del matí sortirà cap a l'aeroport del Prat de Llobregat per volar cap a Madrid, on estarà esperant una representació de la Federació Espanyola, per marxar cap a Xile, ja que la ciutat de Viña del Mar es disputarà als Jocs Iberoamericans. No tornarà a Ripollet fins a finals de setembre, ja que després d'aquests Jocs Iberoamericans s'ha de tornar cada any per jugar a l'Open Internacional de Joves que es fa a Xile, Open Internacional de Xile. No? I per tant, començarà la Lliga el dia 4 d'octubre, vol dir que arribarà aquí a Ripollet, estarà una setmana per descansar i començarà la Lliga que comença el dia 4 d'octubre, la Lliga Nacional de Divisió d'Honor.
Déu-n'hi-do com té el calendari aquesta noia. Doncs, per acabar, com sempre, recuperem una cosa clàssica de l'informatiu a l'apartat d'esports. Convidat de l'InfoSport d'aquest divendres, Ramon?
El Club Futbol Ripollet, les dues cares noves, president, vicepresident i entrenador.
Doncs molt bé, doncs molta sort a la nova temporada, Ramon, que vas començar dilluns i avui continues, i res, moltíssimes gràcies.
I que no pari.
I tant. Tal com comentàvem a l'entrada de l'informatiu d'avui, setembre, dèiem que era sinònim d'inici de curs. I les entitats preparen coses, els clubs esportius preparen coses, Ripollet Ràdio comença coses, i per parlar una miqueta de tot, potser d'esport no, però sí d'activitat cultural i una miqueta de ràdio, tenim amb nosaltres a la Femi Mate i a la Jenny Silvente, del grup de teatre La Careta. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí avui, quan tothom està de pont, menys nosaltres.
Nosaltres hem fet puenting.
Puenting, exacte. Ens hem quedat aquí millor perquè així podem informar tothom de les novetats del grup de teatre La Careta per aquest any. Comencem parlant amb la Jenny, que és la responsable de la secció infantil, de la canalla. Explica'ns una miqueta, com teniu els grups tancats, com ho porteu? Teniu...
Bé, van començar les inscripcions dissabte passat. Encara la gent no s'havia adonat massa de que estàvem en funcionament ja. Però en principi tenim la idea de fer tres grups. Un amb infants de 8 a 10 anys i un altre de 10 a 12 i després tenim els juniors, que són joves de 12 fins als 16 anys. I bé, tenim amb més els infants, suposo que els joves els costa una miqueta més arrencar, però esperem que s'engresquin perquè, bé, és una manera diferent d'aprendre la disciplina, no fem taller d'activitats i tècnica, sinó que aprofitem els diferents moments dels assajos, per aprendre aquestes tècniques. I sempre s'ha sap que qualsevol disciplina s'aprèn millor des de la pràctica que no pas des de la teoria.
Perquè la gent s'hi anima una miqueta a participar i a portar la canalla a fer teatre. Explica'm una miqueta com treballeu. Vosaltres proposeu una obra, la construïu amb els nens, com ho feu?
Depèn de l'edat. El curs passat, per exemple, vam proposar nosaltres l'obra, que va ser el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, i... Primer, doncs, s'engresca una mica els infants perquè coneguin l'obra i l'autor, així s'animen i intenten investigar coses. Després, el guió s'ha d'adaptar perquè sigui motivador, que hi hagi gags d'humor, que sigui fàcil d'aprendre. I després, els assajos, el que fem és variar una miqueta, que és, al principi fem algun joc per crear un clima agradable. Després sí que algun exercici o improvisació i finalment doncs, comencem amb els assajos i intentem que els infants i els joves siguin bastant lliures d'expressar-se com ells són i no els marquem gaire, no posem molts límits a l'hora d'expressar-se.
Hi ha molts pares que potser els tira enrere el tema de dir, ostres, és que el meu fill jo no sé si serà capaç d'aprendre's tot un text de memòria, perquè si jo no seria capaç, com ha de ser capaç el meu fill? Com ho solventeu vosaltres això? Com es treballa per la memòria amb els nens?
Bé, hi ha tècniques i exercicis, però els infants són, i els joves són com esponges. Tenen molta més facilitat que nosaltres per aprendre el guió. Després tenim les ganes. Clar, els nens i les nenes i els joves han de tenir ganes de fer teatre, han de voler fer-ho. Si venen per obligació, no se l'aprendran. I això és el que intentem dir als pares, que siguin ells que vulguin participar, els nens, no els pares que els vulguin apuntar.
Uh-huh. Quins dies assageu amb els petits?
Els petits, que tenim dos grups, de 8 a 10 anys, són els dissabtes, de les 12 fins a 2:15, amb els de 10 a 12 anys els dissabtes també de 2:15 fins a les 12, i els júniors els dilluns de 8 fins a 2:15.
Uh-huh. Aquest any continuareu amb els mateixos horaris? En principi continuarem amb aquests horaris d'assaig, aquesta nova temporada.
Sí, sí, és aquest, són els d'aquest any.
Aquest any, molt bé. Doncs Femi, que tinc aquí abandonada.
Hola.
Parlem una miqueta dels grans, del grup de teatre de la Careta, un grup quasi ja professional.
Home,
perquè ha vist molt món. Pues digue'm els projectes que teniu per aquest any.
Bueno, aquest any hem apostat per una obra ben feta i intentar portar-la durant tot l'any i mirar d'expandir una miqueta els horitzons, aviam si la podem portar a... no només a fora, sinó també a concursos. I aquesta és una adaptació que hem fet de 5 hores con Mario, de Miguel Delibes. I bueno, ara estem, ja fa un parell de mesos que estem assajant, estem preparant ja l'obra que estrenarem aquí a Ripollet el 29 de novembre. Tenim ja data també per al 22 de novembre a Cerdanyola i estem intentant agafar empenta i agafar també el 15 de novembre a Badia, i després vindran unes altres. Però és que entremig tenim un compromís amb Londres un altre cop, que també anem cap allà, ens estan demanant que hi anem.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I allà que anirem amb 5 hores com Mario, també portarem unes escenes d'uns tallers de Lorca, de Yerma i de Bodas de Sang.
No teniu data encara per anar a Londres?
I tant, el 5 i el 6 de desembre.
Fantàstic.
Tenim allà, bueno, ja ho tenim tot llogat i ja està tot en marxa. Tenim fins i tot algunes reserves ja fetes.
Quanta gent sou al grup ara?
Ara mateix som entre 15 i 18, sempre anem amunt i avall.
Encara accepteu gent que vulgui...
Oh, i tant!
Tenim les portes obertes.
Sí, sí, necessitem més gent. Necessitem més gent per fer no només d'actrius i d'actors, sinó també de guionistes, perquè no, directors, llums, so, el que sigui, decorats, el que sigui.
Uh-huh. És que la Careta aquest any tindrà molta feina, em sembla.
Sí.
Perquè a part de fer molt teatre als escenaris, també es pot fer teatre a altres puestos. I... A veure, que ara escoltarem una cosa, estigueu molt atentes, que anem a escoltar una cosa. Fèmic, què és això que escoltem?
Això és la sintonia de la Careta Parla.
Ostres, què és la Careta Parla? Dèiem abans que Ripollet Ràdio comença nova programació,
uh-huh.
I la Careta Parla perquè això ja és, no és el nostre estudi, és el vostre estudi també. Sou col·laboradors de Ripollet Ràdio des d'allà.
Des d'allà, sí.
Des d'allà. Espera'm una miqueta, de què va?
Sí,
la Careta Parla.
Ens va proposar la direcció de la ràdio, aviam si volguéssim fer un programa de ràdio, i bueno, hem acollit aquest repte per aquest any. I bueno, és el programa, òbviament, es parlarà de teatre, i serà, el programa estarà el primer i el tercer dijous de cada mes, el de 7 a 8 del vespre.
Uh-huh.
Una horeta.
Comencem per què fa?
Què fa? Bueno, el nostre objectiu principal és informar de manera local a tots els ripolletens i ripolletenques sobre tots els esdeveniments teatrals que hi hagi, no només aquí, a Ripollet, sinó també a Rodalies i fins i tot a nivell de Barcelona. Tot el que sigui interessant. I també volem promocionar el grup de teatre dels petits, de teatre infantil, de Careta Infantil i de Careta Juvenil.
Però això li volia preguntar abans a la... Li anava a preguntar a la Geni si a part dels grans també deixareu cabuda els petitajos perquè vinguin per aquí i provin això de la ràdio.
Clar que sí, per què no? Segur que aprendre a veure un altre lloc que no sigui el teatre i on també es pot fer teatre és interessant.
I per què vau decidir, a part de perquè us ho vam proposar, què és el que vau trobar atractiu de dir Pues el teatre a la ràdio.
Bueno, sempre és interessant de poder explicar la teva i de moure's, perquè també una associació el que necessita és que la gent col·labori i que la gent faci altres coses, que no només, o sigui, hem de buscar noves vies i nous camins perquè la gent s'engresqui i participi dintre de l'associació, i aquesta era una bona oportunitat per fer això.
Veig a la xuleta que portes, sí. Una bona llista de col·laboradors.
I tant. Tenim seran els actors, els actrius de la careta, dels grans, dels petits, perquè una de les seccions que volem fer és fer dramatitzacions radiades d'algunes escenes, de poesies, de qualsevol cosa, de contes. Això és una de les seccions que volem fer. També tenim la Geni, òbviament, que col·laborarà molt sovint, i Maricarmen Canalejo, que és la secretària del grup, i Lola Prior, que també col·laborarà amb informació del que es faci a Barcelona, per exemple. És una de les col·laboradores que tenim. I d'altres que vindran. I d'altres que vindran, perquè els continguts que nosaltres volem fer, primer de tot, és informatiu teatral local i de rodalies. Després volem fer una entrevista al grup de teatre que durant aquelles dues setmanes abans del programa tinguin una obra de teatre, doncs volem fer entrevistes, volem fer recomanacions o crítiques de teatre de les obres que siguin en cartell, informació sobre cursets, i bueno, i obrirem una secció de correu electrònic perquè els oients també ens diguin la seva.
Doncs em sap greu perquè ja no ens queda més temps, però recordem que els primer i el tercer dilluns de cada mes, de 7 a 8 del vespre, la careta parla. Geni, moltes gràcies. Geni, moltíssimes gràcies. Molta sort i ens anirem veient. I ens anirem veient per aquí. I a tots vostès, doncs dir-los que fins aquí l'info d'avui, divendres 12 de setembre. Us hem ofert aquesta retransmissió al Jordi Puy, al control tècnic, la Laia Prats, la Rem Herrera i qui us parla, la Francina Ricard. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat.